Cope Vinaròs.
101.6 FM.
En mediodía, El Espejo.
Cope, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM Cope Vinaròs. Una setmana més, des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa i acompanyats per Poli Hernández aquí al control, volem fer un repàs de la nostra vida, la nostra diòcesi, en una setmana tan important, perquè aquesta setmana és la setmana, entre aquesta i la i part de la passada, dels sants tortosins, Sant Francesc Gil de Frederic, el passat dia 23 de gener. El dia 27 de gener celebravem la festa de Sant Enric de Ossó i el dia 29 de gener la festa del Beat Domingo i Sol. Ja veuen vostès que han estat tres festes conegudes com la dels tres sants beats tortosins que ens animen a tots nosaltres, a tots els diocesans, a viure amb alegria aquest do que d'alguna manera el Senyor ens l'ofereix a tots i s'entra per mitjà de la gràcia de la santetat. Gent de la nostra terra que avui la venerem com a sants i santes de Déu. I la nostra pregària aquesta setmana hauria d'anar dirigida per intercessió de tots ells. I aquestes setmanes, primeres de l'any, i també aquestes setmanes del mes de gener, ens han portat certament moltes celebracions, tantes que algunes d'elles les hem de mirar un poc pel retrovisor, perquè algunes ja han passat i algunes estan succeint. Però certament que val la pena fer un repàs de tot elles. Per aquest motiu, avui volem parlar d'una persona que, si més no, ens pot narrar o dir com han anat dos de les, podem dir, celebracions. Una d'elles, que en alguns llocs encara s'està portant a terme, i una altra, perquè és una campanya, que podem dir que sempre és bon moment per a pensar en ella. Anem per parts. Per una part, estem parlant de la festa de Sant Antoni, una festa que ja sabem vostès que els ports de la zona del Maestrat és una festa molt celebrada, i no només allí, també a la zona d'Ascó i també en alguns pobles de la Terra Alta, de la Ribera i evidentment també en Vinaròs i Benicarló. I certament que la pandèmia doncs, ha influït i tant que ha influït per a que no es pogués portar a terme doncs, com si volgués o com si hagués volgut, no? Però cert és que en moltes poblacions sí que encara s'ha continuat celebrant aquesta festa. Senyor Eduard, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Què tal?
Molt bé. El primer que li hem de dir és com va o com ha anat aquesta festa de Sant Antoni en la comarca dels Ports. Després ja parlarem, no?, de la barraca i de tantes altres, tants elements que apareixen en aquesta festivitat aquí als Ports. S'ha pogut celebrar amb certa normalitat?
Bueno, se pot dir que a cada poble han fet la tria que han considerat oportuna. Hi ha pobles que ho han celebrat en normalitat i ara tenen una mica més desbocat el tema de la Omicron, no? I hi ha pobles que ho han ajornat encara sense data i hi ha pobles que han canviat la data i estan per arribar. És a dir, d'alguna manera seria com un embolic que no podem dir res en general. És ben curiós, no? En un principi es va fer la festa de Forcall el dia previst, 14-15 de gener, exactament. I si mires les dades de Covid, resulta que Forcall ara és el poble amb més incidència. Segons dades de conselleria d'ahir, dia 25. Bé, és un atreviment o no? Tampoc és tanta diferència, però sí, Forcall està en 8.700 i altres pobles no arriben a 7.000. Curiós. També ho va fer la Mata, en la màxima normalitat, certament en una mica menor de presència de gent, de públic. Està clar que d'alguna manera la temor està afectant, no? I a tres pobles que ho han canviat de data o no, doncs, bueno, a Cinc Torres es farà este cap de setmana, Després prendrà el relleu Vilafranca, Olocau, la Todolella, Portell, al final, molts de pobles que ho aniran fent progressivament. I també hi ha algun poble que ho tenen suspès, que és a Villores, vol dir que l'any 2023 ja arribarà i faran festa, i a tres pobles que no han acabat de posar la data fixa encara, com Castellfort, Ortell, Sorita, Palanques, Morella, Vallbona, que estan pendents a veure com va la tendència, no? Però, clar, fa temor, es vol mantindre la tradició, tots la volem mantindre, però la pandèmia dona temor. És cert que no està afectant de manera greu, de manera majoritària, però a qui li pesca de manera greu, doncs l'ha pescat. Inclús hi ha hagut algun difunt que no era esperable.
I no val la pena de buscar a vegades, no ocorre riscos innecessaris quan, si no vols, prendre que hi haguen més dies, no?
Però, clar, la tendència a la festa en ple hivern, el foc, Sant Antoni, les tradicions, com no, la missa i les professions, no les podem oblidar. Això crida molt, i hi ha molts puestos que no han volgut resistir-se a fer-ho, inclús segons la programació inicial.
Clar, jo és el que volíem parlar, no, senyor Duart, perquè certament és de que Sant Antoni és la festa d'hivern, i com és la festa d'hivern, encara que la situació està com està, i vostè ho ha dit, però si pot algun poble, doncs intentarà fer-ho durant l'hivern, no?
Sí.
I val la pena pues, fer un repàs per què naix aquesta festa d'hivern i per què té tanta tradició aquí en aquesta comarca dels Ports, no?
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, el fet és que recordem tots de minuts com la nit del dia 16 i durant el dia 17 de gener a tots els pobles es feien fogueres, inclús a molts de masos. De vegades t'assomaves a la finestra i dius, mira, a tal mas hi han fet la foguera, i tal. Vol dir que tots teníem el nostre ADN, per dir-ho d'alguna manera, posada la festa de l'hivern, festa de l'hivern relacionada amb el foc. Els estudiosos d'això, bueno, sempre s'atreveixen a dir coses. De vegades dius, home, diuen que té total relació en la festa del renaixement del sol, del solstici d'hivern, que se venia fent en temps romans i preromans. No? A partir d'ahir es va cristianitzar i es va cristianitzar bàsicament seguint l'estel d'un gran sant eremita, Antoni, que se celebra ara, perquè se continua celebrant el dia 17 de gener, no? Clar, al seu voltant apareixen totes les tentacions, segons s'explica la seva vida, les tentacions que ell al desert ja va tenint. Clar, aquestes tentacions són representades tant des de les representacions de la vida del sant com en els seguicis populars s'estan fent. És molt bonic el poder-ho seguir, poder-ho veure i poder pensar com els dimonis, en forma de botarga o no, li peguen a Sant Antoni i volen fer-lo pecar. Quan, al final, el bé triomfa i Sant Antoni acaba vencent totes les tentacions i es presenta com a un gran sant del seu moment. Curiosament, el segle IV va viure uns 102 o 103 anys, que és una cosa absolutament inaudita, juntament amb Sant Pau l'Ermità, que en alguns pobles també l'acompanya.
He de dir que és una molt bona catequesi, la vida de Sant Antoni i la famosa barraca, o en aquest cas tot el que hi ha al ritualisme entorn de la figura de Sant Antoni d'aquesta festa, no? Quan un s'endinsa dins d'aquest ritualisme, certament de que la catequesi està més que justificada, eh?
Absolutament. Sobretot en els pobles que mantenen o han renovat la tradició de fer la vida del sant. Hi ha una vida del sant molt interessant de principis del segle XVIII, probablement escrita per un tal Gasulla d'Ursinos, Carlos Gasulla d'Ursinos, probablement, que s'ha anat representant a molts de pobles, Olocau, La Mata, Morella, Forcall, molts. També Vallibona, pel que pareix. I realment marca la catequesi que està dient vostè, no? Primer, la vida de ric que tenia Sant Antoni en la seva joventut. Com, assistint, no?, a una celebració, se convertís. I diu, ven tot el que tens, dona-ho als pobres i seguís-me. Això apareix i eixe seguís-me dona part a la segona part de l'obra de la vida del sant, quan viu al desert i és tentat per tot tipus de possibilitats. La possibilitat del tindre, la possibilitat del plaer, la possibilitat del menjar, com va tenint, entre cometes, les mateixes tentacions que Jesús al desert. El desert ja ho representa, això, no? Com molt bé saben vostès. I com Sant Antoni és capaç d'anar pensant progressivament totes les dificultats. I com davant de la conjunció de tots els mals, possibles mals del món, és capaç de vèncer i en la creu tombar tots els que l'estan tentant. Molt, molt bonic, molt interessant. Sí.
Una, el que està dient vostè, una representació que també, no només als ports, sinó també a diferents pobles com ara Tivenys, també s'ha celebrat i també s'ha representat, Roquetes també, vull dir que han sigut,
sí,
en aquest cas, obres teatrals, quasi autosacramentals, no?
Sí.
En els quals certament ha quedat molt clara aquesta imatge, no?
Bàsicament a tot arreu on l'element agrícola i ramader tenia una importància, o encara té, és on s'ha anat mantenint de manera clara, en les nostres terres. En altres terres són desfilades d'animals i benedicció i poca cosa més, o qüestions costumbristes, no? Però a les nostres terres és molt bonic això. I, clar, ara el tema pandèmic, tot això ho està reduint molt, però no oblidant, i segur que el primer moment que sigui possible es retornarà tot a fer, tot a recuperar-ho, sí.
Suposo de que aquesta, no sabem si és com vostè diu, no? Si és pel solstici o pel que sigui, no? Però clar, certament no deixa de ser una festa on els animals són protagonistes i certament a les comarques dels ports els animals tracten de ser uns protagonistes perquè és una de les fonts d'ingressos més importants també d'aquesta zona, no?
Sí, naturalment. Si eliminem el turisme en alguns dels pobles molt important, la gran font d'ingressos exteriors és el tema de la ramaderia. Molta ramaderia intensiva en granges i això, però també molta ramaderia extensiva en el tema d'ovelles, que encara queda molt, i ara últimament, per la poca feina que ve a donar i la facilitat de menjar, el tema de les vaques està molt estès i moltes famílies viuen d'això, moltes, sí, certament.
Bueno, pues no se sap mai si potser la festa de Sant Antoni, com ha passat també en altres festes, s'han tingut que ajornar de cara a algunes a l'estiu, no? Perquè...
Bueno, sí, l'any passat es van suspendre pràcticament totes i ja quan començava la tardor venia un poble que va fer la festa de Sant Antoni al mes d'octubre, si no recordo malament, és a la Todolella. Que dius, home, com pot ser això? Però fora de l'àmbit temporal de l'hivern acaba perdent una mica el seu sentit i inclús la forma de la tradició. Per molt que tu intentes reproduir el mateix, que sí que ho fas i que això segur que es fa, però ja no és el mateix. No és el mateix. Si tu estigues en normalitat i no passant fred a una foguera de Sant Antoni, cremant-te la cara i gelant-te l'esquena, pues ja no és Sant Antoni. Estàs fent
certament
una altra cosa, d'alguna manera.
Certament.
Jo crec que potser alguns dels pobles que ho tenen ajornat al llarg de la primavera ho acabaran fent. I potser tampoc seria imprudent suspendre-ho directament en molts impostos. I l'any que ve ja arribarà, i el 2023 pues, esperem que tot el tema sanitari estigui superat i ja ens puguem oblidar d'això.
Nosaltres sí que volíem des d'aquí fer un recordatori d'aquesta festa, perquè no en tots els llocs l'han suspesa, potser hi ha llocs que no es celebra d'una forma tan multitudinària i s'ha pogut celebrar, no? Però també volíem, per una altra part, a part d'això, fer esmena, no?, del que és la festa de Sant Antoni, també literàriament i també a nivell de l'autor sacramental que estàvem parlant, no? Perquè la vida de Sant Antoni, hi ha escrits, com vostè ha dit, no?, que val la pena rellegir, perquè no? No? Se pot fer una festa de Sant Antoni.
Sí, he parlat del text, diguem, barroc, que m'és adorat, no? Però en algun poble, a la comarca d'Esports, únicament a Cinc Torres, una companya nostra, una amiga nostra, Tere Camanyes, ha escrit una vida del sant més adaptada als temps actuals i també en l'idioma propi del poble, no? No sé si la podran fer o no enguany, però normalment se representa a Cinc Torres cada any. També val la pena dir que algú ha actualitzat el missatge.
Doncs deixem aquí aquesta festa de Sant Antoni, senyor Eduard. El tornarem a trucar un altre dia pel tema de, pel segon tema, que ens...
Mos ha menjat el temps?
Sí, ens ha menjat el temps.
No pot ser.
Sí, sí. És que vostè ens il·lustra tan bé dels temes que certament en el moment en el que mirem el rellotge doncs diem que aportem 15 minuts aquí parlant d'una festa tan entranyable com és la festa de Sant Antoni. Per tant, moltíssimes gràcies per acostar-nos, per a fer proper aquesta festa, perquè, com deia el senyor Eduard, potser físicament no es podrà celebrar, però sí que val la pena que vostès, els oients, escoltien el que es vol transmetre i celebrar aquesta festa de Sant Antoni. Senyor Eduard, moltíssimes gràcies una vegada més. I a tots vostès els deixem les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bona tarda.
Paraules de vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
El dia 2 de febrer celebrarem la festa de la presentació del Senyor. Els ritus de purificació i de rescat del primogènit, que estaven prescrits per la llei, no havien de realitzar-se necessàriament en el temple. Malgrat això, als 40 dies del naixement de Jesús, Maria i Josep van anar a Jerusalem per presentar-lo a Déu. Estem davant un misteri de la vida del Senyor que té una gran profunditat teològica i espiritual, ja que en ell es revela la seva identitat personal i s'anticipa la seva missió. En presentar-lo a Déu, Maria i Josep, que estimava Jesús amb cor de pare, estan reconeixent que aquest no els pertany totalment. Ella el va concebre per obra de l'Esperit Sant i saben que en la seva identitat personal més profunda és fill de Déu. El fet de portar-lo al temple és una confessió de la divinitat de Crist. Estem també davant un gest d'ofrena a Déu. Conscients que Jesús és un do que han rebut d'ell, saben que no són els qui han de decidir sobre la seva missió i la seva vida. Per això el posen a les mans del Pare, que és qui li anirà revelant la seva voluntat en cada moment de la seva existència. Tots els pares desitgen que els seus fills siguin feliços. Per això, en el fons del seu cor, tots pensen en el seu futur i conceben els seus propis plans per a ells. No obstant això, la història de tantes famílies ens demostra que aquests desitjos no sempre arriben a realitzar-se. Bé perquè els fills no sempre responen a eixos projectes, o bé perquè els camins que ells els han traçat, que són sovint una projecció de les pròpies aspiracions, no eren els adequats per a ells. Maria i Josep, presentant a Jesús en el temple i oferint-lo a Déu, estan ensenyant a tots els pares el camí perquè els seus fills siguin feliços. Ajudar-los i acompanyar-los a estar sempre oberts a la voluntat de Déu sobre la pròpia vida. L'esdeveniment de la presentació en el temple amaga també una dimensió sacrificial que és profetitzada per Simeó. Aquest ancià, en dir que Jesús serà com un signe de contradicció perquè es posen de manifest els pensaments de molts cors, i en anunciar a Maria que una espasa li traspassarà l'ànima, està anunciant el misteri de la creu. Si la renúncia a qualsevol projecte humà sobre els fills i l'acceptació que és Déu qui ha de mostrar-los el camí de la seva vida és un gran sacrifici per a qualsevol pare, en el cas de Maria, aquest arriba a la seva plenitud. Haurà d'associar-se al lliurament que Jesús va fer de si mateix al Pare per salvar tota la humanitat. Però si tot sacrifici és fecund, perquè és el camí que condueix a la verdadera vida, el de Maria s'ha convertit en el més fecund. Per la creu, Crist ha arribat a ser llum per il·luminar les nacions i glòria del seu poble Israel. I per l'espasa que ha traspassat el seu cor, a Maria la felicitaran totes les generacions. En la festa de la presentació del Senyor, celebrem també la jornada de la vida consagrada. Els qui s'han consagrat a Déu li han entregat totalment la seva vida i la seva persona. Si creiem que l'Església s'edifica pel lliurament de cadascun dels batejats a la seva missió, demanem que no li falte mai el testimoniatge dels qui s'han entregat totalment a Déu, perquè sense ell l'Església s'empobreix i perd fecunditat apostòlica. Amb la meua benedicció, fins la setmana que ve.